Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
L'associació Pro Vegueria Penedès continua incansable lluitant perquè el Penedès es vagi dotant dels serveis i elements com el pla territorial que el converteixin de facto en la vuitena vegueria. Ara, en ple procés participatiu del Pla Territorial Parcial del Penedès, conviden els penedesencs a participar en dos actes públics, el 3 i el 17 de novembre. En parlem amb el president de Pro Vegueria Penedès, Fèlix Simón. Bon dia.
Molt bon dia.
El procés participatiu del Pla Territorial Parcial del Penedès ha celebrat ja una primera sessió participativa, seguida telemàticament per unes 80 de persones i centrada en els espais oberts. Hi vau participar, teniu feedback de com va anar?
Sí, vam participar, crec que 4 persones i bé, són 8 sessions que tenen lloc durant els dijous. És bo que hi hagin de participació, però bueno, nosaltres ens sembla que calen també, a banda de que el departament organitzi tot aquest pla de participació, que és abans de l'avantprojecte, per tant, simplement són reflexions, és intentar respondre a uns temaris, però queda tot una mica encotillat. Per això nosaltres hem pensat que, com a complement, diríem, d'aquestes 8 jornades, doncs cal que fem les nostres, diríem, que en el que no intervingui, en aquest cas, el departament. Per tant, per això vam anar cap a aquest enfoc, que és una línia que vam començar a treballar ara fa un any, amb jornades prèvies al mes de novembre de 2019, al congrés que vàrem celebrar al febrer. Després hi va haver l'edició del llibre en totes les ponències. Durant aquest congrés vam aparcar el tema del pla territorial, perquè ens semblava que no era el moment, que ja hi hauria possibilitat de fer-ho amb intensitat a partir de la tardor, i ja ha arribat aquest moment, i per això hem plantejat aquestes dues jornades.
Ens deies que havíeu cregut oportú fer el debat paral·lel o alternatiu sense la conselleria. Per què?
Bé, perquè, mira, ens sembla que la conselleria té interès en definir un continent, però nosaltres creiem que aquest continent va molt condicionat al seu contingut. Si volem un Penedès logístic, doncs hi haurà un continent, hi haurà unes infraestructures. Si volem un Penedès que hi hagi indústria, hi hagi agricultura, que sigui agroalimentari, etc, etc, doncs que sigui plural, transversal en tota la diversitat, que puguem potenciar la riquesa que ja tenim, en quant a model productiu, replantejar-lo i plantejar-lo nou, doncs ens sembla que l'hem de fer en plena llibertat i d'una manera totalment independent.
Però aquesta reflexió, aquestes sessions participatives, una cada dijous, un total de 8, dotaran de contingut o serviran per donar forma a aquest pla territorial del Penedès. Per tant, és important també ser-hi i dir-hi la nostra, no?
Totalment d'acord. Vull dir, ja he dit que la participació ha sigut important i nosaltres hi som presents, amb 4 persones, i participem, i per tant també fem dir la nostra. Per exemple, l'altre dia vam forçar que hi hagués un debat sobre si el model agroalimentari o el model logístic, i durant una hora i mitja pràcticament no es va parlar de res més. Vull dir, per tant, des d'aquest punt de vista fem el nostre paper i crec que és interessant fer aquesta pedagogia, no?
En aquesta primera sessió es parlava dels espais oberts, ara apuntaves que vau forçar que el diàleg, el debat anés cap aquí. Hi havia unes 80 persones seguint telemàticament el debat. Consideres que són moltes, són poques? Vosaltres voleu aglutinar més gent? També són temps complicats per reunir gent?
Sí, però nosaltres el plantejament que hem fet és de fer dues jornades presencials. Al Vinzeum sí poden haver-hi 50 persones que n'hi hagi 50, però hi ha d'haver les persones. I després també, evidentment, mirada que hi participi més gent. Cal que garantim que tots els agents econòmics, socials, sindicals, etc, hi siguin presents en aquest debat. Per tant, el nostre paper és fer una crida a la participació, perquè tot just comencem, això durarà més d'un any. Hi haurà moments on realment podrem incidir sobre el document, perquè ara no hi ha document. ara no hi ha ni avantprojecte. Simplement, bueno, recullen propostes, però una mica quan serà l'hora de la veritat és quan hi hagi el projecte i quan puguem presentar les esmenes i quan puguem realment entrar en el detall. Ara, simplement, són conceptes, són quin tipus de model volem i marcar les grans línies de treball.
Doncs presentem aquest parell de jornades, aquests dos actes públics que convoqueu des de Pro Vegueria Penedès, el primer el 3 de novembre a l'Auditori de Vinzeum, si les circumstàncies del moment ho permeten. Què es debatrà en aquesta primera jornada, que és intensa, és doble?
Sí, bueno, primer presentarem, farem una declaració dels quatre eixos que el propi departament en aquestes 8 jornades que dèiem abans doncs, ha presentat i planteja en els debats. Nosaltres creiem que és previ el document de l'avantprojecte i el document final del pla territorial, que marquem quin és allò que ens sembla, idees, eixos bàsics de cada un dels quatre temaris que ells proposen, espais oberts, que va ser el que vam fer l'altre dia, després hi haurà el tema d'assentaments urbans, després es planteja l'activitat econòmica i, finalment, el tema de mobilitat, el tema d'infraestructures. Nosaltres el que farem en aquesta primera part serà una declaració d'un tema, el tema bàsic, el tema, l'eix principal, el bàsic, l'irrenunciable. Entrem que ara estem en aquest debat. Per això l'altre dia vam forçar si logística o si un model agroalimentari, que no vol dir només, vull dir simplement que també hi ha l'agroindústria, aquí hi ha altres, tot l'altre, no? La realitat del Penedès és la que és, el que volem és potenciar-la. I en la primera jornada hi ha aquesta presentació d'aquesta declaració d'aquests quatre eixos bàsics i després entrem ja en el model productiu. I en la segona el que fem és entrar en la qüestió de la mobilitat i, com que ja haurem fet l'activitat econòmica, doncs farem el tema també doncs, dels espais oberts.
Qui intervendrà el 3 de novembre en aquesta segona part més de debat, no tan expositiva, sobre el model productiu?
De fet, inicialment, en aquesta primera jornada, plantegem que hi hagi, per part de les patronals, en aquest cas confirmat la Neus Lloberes, de la Federació Empresarial del Gran Penedès, per part de la Unió Empresarial de l'Anoia, el Joan Mateu, vicepresident, és president també del polígon les Comes d'Igualada. És interessant, una persona que defensen que han d'haver més polígons, doncs és interessant, vull dir, precisament busquem això, aquest debat obert, i que ens expliquin el per què a l'Anoia han d'haver més polígons. El Joan Huguet, de la DO Penedès, el president, el Ramon Giró, president de la Cambra de Comerç de la Penedès, que representarà també Anoia i Garraf, que ara estan fent ja un treball conjunt, més transversal, i dos sindicats, el Josep Maria Romero, de Comissions Obreres, secretari, i el Francesc Rica, secretari de Unió General de Treballadors. En els altres del dia 17 tocarem els altres agents. Aquí falta pagesia, aquí falten tots els altres sectors que puguin, el sector ecologista, aquí hem d'obrir-ho. En el tema mobilitat estem buscant també a veure si pot haver presència de... En aquest cas hem fet la petició formal, no tenim la confirmació, perquè puguem tocar el tema del corredor mediterrani amb una certa profunditat. I per tant, aquí doncs, hi ha el Joan Amorós de Fermet, que bueno, li hem demanat a veure si ve i li expliquem el que nosaltres pensem que s'ha de fer amb el tren. Perquè amb tot el que ens ve a sobre, ara que estan ja en el tema del tercer fil, estem convençuts de que això no és una solució transitòria com ens han venut, sinó que serà definitiva. I per tant, en la mobilitat nosaltres plantegem simplement una acció directa, contundent i milionària sobre el tren. Prou autopistes, prou ampliar, mantenir, millorar tot el que seria, C15, tot el que calgui, però prou infraestructures. I en canvi, tota la dedicació a 10 anys vista, poder-la fer sobre el tren, perquè aquí, d'aquí 10 anys, no podem anar a Barcelona amb tren, serà impossible.
Quan dius el tren, vols dir les rodalies, el que utilitza més gent cada dia.
L'efecte dels rodalies, clar, pensa que si a l'estat espanyol ara hi ha un 4% de transport que es fa per tren, el 2030 ha de ser un 30, segons la Unió Europea. Si aquí han de passar 100 trens de mercaderies, és que Rodalies, jo no sé què quedarà de Rodalies, si hi haurà trens, si estarem 3 hores... Aquí hi ha un caos total, i aquest és el tema que hem de debatre en profunditat. I molt honestament que el Pla Territorial i la gent del departament estan pensant, tot i que el projecte aquest arriba al 2038, però vull dir, està pensant, no sé, molt en els problemes presents, i nosaltres volem parlar dels problemes a 10 anys, 15 vista.
Abans, quan ens presentaves els convidats d'aquesta primera jornada del 3 de novembre, que ja estan tancats, presentant els càrrecs i l'abast de les seves entitats o federacions, quedava palès, no?, que aquesta vegueria és paper, no? Perquè, per una banda, tenim la Unió Empresarial de l'Anoia, la Federació Empresarial treballa al Baix Penedès i Garraf, però no a Anoia, la DEO Penedès sí que contempla aquesta realitat, les cambres de comerç són comarcals, cadascun dels dos sindicats majoritaris agrupa unes comarques diferents, un dels dos fins i tot Baix Llobregat.
Sí, però fa 5 anys, fa 3 anys, això estava pitjor. Vull dir que ara les cambres estan col·laborant, els sindicats han ampliat el seu territori, la relació amb Baix Penedès, em sembla que hem desdibuixat aquesta línia divisòria de les províncies. Jo crec que estem avançant moltíssim en aquest sentit. El que passa és que hi ha molta feina a fer, per això la nostra entitat ha de seguir viva.
Fèlix, aquells oients que vulguin participar a la jornada del 3 de novembre o el 17 de novembre, que vulguin ser a Vinzeum i escoltar aquest debat, dir-hi la seva, com ho han de fer?
Doncs correu info@vegueriapropia.org.
Inscripció prèvia, és gratuït?
Inscripció prèvia, és gratuït.
I per què és important participar d'aquest debat? Ens deies fa uns instants, són 8 sessions participatives d'aquest Pla Territorial del Penedès. Just hem començat i serem un any. Per què és important ser-hi ara des del minut zero?
Perquè el projecte acabarà, nosaltres calculem, a finals del 2022 i, per tant, hem de començar. Hem de començar amb la idea de que hem de fer un debat i una participació permanent en tot moment i hem de fer aquest seguiment. I, per tant, això és un inici. Per això és interessant fer aquest treball, diríem, de pedagogia, no? De que engrescar a tothom a ser-hi, a participar, a dir la seva, a no acceptar allò que ens sembla que no és correcte. De fet, jo crec que és un moment fonamental aquest. La crisi que estem patint ajuda a veure el que és essencial, a separar el gra de la palla i a discernir el que en cap cas no es pot perdre. I patim moments que tots sabem que en fi, tenim problemes de lideratge i el que precisament estem reclamant això, uns bons líders, una bona agenda i un bon diàleg. I el diàleg és bàsic que entrem en aquest procés, és fonamental. Per això la gent ha participar-hi.
Però, Vegueria Penedès, sou incansables, porteu una pila d'anys al peu del canó i no abandoneu, lidereu aquesta lluita, però entens que el ciutadà, que l'oient estigui cansat, perquè estem parlant d'una vegueria, d'una llei de vegueries que està al calaix, d'un pla territorial parcial del Penedès que, com tu deies, no existeix, negre sobre blanc encara, no hi ha ni avantprojecte. Tot està molt en l'aire.
Sí, però si no hi som, ho faran, en fi, ho faran els poders fàctics i ens ho imposaran. I, per tant, nosaltres estem al peu del canó des del 2005 i seguim. I jo crec que la ciutadania pot estar cansada. Potser doncs, no hi ha hagut, jo crec, que la implicació necessària per part dels ajuntaments. I, per tant, també fem aquesta crida, no?, que es mullin, qui siguin. De fet, tot aquest procés del pla territorial, els treballs que s'han anat fent, hi ha hagut representació del territori, de consells comarcals, però això després no n'ha explicat res, vull dir, s'ho queden per ells, no hi ha el debat, i això s'ha de fer. I, per tant, si no ho fa l'administració, doncs ho hem de fer des de la societat civil, des del poble, des de baix, perquè si no hi ha propostes. Per això, ahir ens vam entrevistar amb el conseller Damià Calvet i en fi, l'Agustí, la plana major, en aquest cas, doncs, del Departament de Territori i Sostenibilitat.
I com va anar?
Per, va fer-li arribar doncs, la nostra preocupació, per una banda pel retard. De fet, nosaltres li vam plantejar d'entrada el que creiem que hi ha d'haver una moratòria respecte a totes les diferents iniciatives i plans que en aquest moment s'estan plantejant, des de Logis Penedès a Can Vies, etc. Aquí va haver Vall de Bastons, però Vall de Bastons de Vall de Bastons, fins i tot l'Agustí Serra va aixecar la cadira.
Telemàtic, no? Tot plegat?
Telemàtic, tot telemàtic, sí, sí. I la resposta final va ser no, no i no. O sigui, aquí no hi ha necessitat, diuen ells, de fer cap moratòria. O sigui, que tot ha d'avançar en paral·lel, que el món no es pot aturar i que la pràctica, bueno, això és el que d'alguna forma com a concessió van dir, doncs matarem a la pràctica certes moratòries de facto. Bueno, mira, més val això que res.
Li vau demanar al conseller perquè no es despleguen els serveis territorials de la vegueria?
Per descomptat, aquest va ser el segon tema.
Ensenyament, sanitat...
Sí, sí, però esclar, amb ell li vam demanar el seu, que al final és el responsable del seu, no?
Sí.
Ell va aquí va dir que, bueno, que, en fi, que s'havia trobat amb molts condicionaments jurídics, burocràtics i econòmics, tal cosa ens va sorprendre. El tema econòmic li vam dir, home, econòmic... Bueno, no, ben bé, el tema econòmic doncs es pot solucionar d'altres maneres. Bueno, això està en mans de la Secretaria General de la Generalitat i va seguint el seu procés, tot i que a mi m'agradaria que aquest tema estigués ja resolt, evidentment sóc el primer interessat en fer-ho, però bueno, ara amb la interinitat del govern i amb la campanya electoral, doncs, malgrat urbanisme no s'atura, tot segueix, bé, no en vam treure l'aigua clara. Com sempre, ens dona la sensació que la gent de territori, tant el conseller com els seus màxims responsables, són gent d'unes paraules, però els hi costa, diríem, escoltar més enllà de complir uns requisits legals. Però bé, el fet de que ahir ens donguessin audiència, el fet de que ahir primer ens fotessin una mica de... ens renyessin, perquè sabien que havíem organitzat les jornades però no els havien convidat, estaven enfadats, molt enfadats, vam dir, bueno, bé, vol dir que alguna cosa estem fent bé, no? Vull dir, ja està bé. Vam dir, quan haguem acabat, ens tornarem a veure. Ells ens van convidar a tornar-nos a veure el mes de finals de novembre i a presentar-los tot el que haguem recollit, debatut, i així ho farem, que al final és l'objectiu, és pressionar.
Perquè, segons el calendari, quan hi haurà almenys avantprojecte d'aquest pla territorial parcial del Penedès?
El problema és que ara, amb aquesta... En aquesta fase que entrem amb les eleccions a febrer, no ho sabem, perquè això queda desdibuixat. O sigui, ara fins a 31 de desembre estem en aquesta fase prèvia, que no hi ha un projecte, i després suposo que es prendran 3 o 4 mesos per considerar algunes de les propostes que s'han fet, si les incorporen a l'avantprojecte, i a la primavera, abans de l'estiu, suposem que hi haurà l'avantprojecte. Però, esclar, això va per llarg. Per tant, farem més jornades, eh? Ara, simplement, el que s'interessa a nosaltres és que dels quatre eixos bàsics que hi ha, que deixem anar quatre idees que bàsicament, amb espais oberts, és preservem el territori i gestionem-lo, potenciar la regió agroalimentària i poques coses més. Sí que vam llançar una idea de que el Penedès pugui ser un espai agrícola protegit jurídicament, seguint el protocol de l'espai del patrimoni i la humanitat. Potser és una proposta molt agosarada, però ens sembla que hem d'anar en aquesta. Aquest és el camí.
Aquest és com un somni, un repte que veu de llançar, no? Que heu presentat ara.
Sí. Perquè fa 20 anys ja hi va haver aquí al Penedès algú que va estar fent algun tipus d'iniciativa similar que al final no va quallar. Però per què ara no? Vull dir, si més no és el moment de plantejar aquestes coses. Amb una visió 10, 15, 20 anys vista, hem de treballar pels nostres nets, no per nosaltres, pels nostres nets. Si aquest pla territorial ha de durar fins al 2038, doncs, evidentment, hem de fer aquest treball imaginatiu, no?, de situar-nos en aquest context nou. Si no, no ho farem bé. En quant a model econòmic i productiu, doncs potenciar el que en aquest moment l'activitat econòmica existent, bàsicament, que és molta i molt diversa i no l'estem aprofitant, i fugir de la logística, simplement mantenir aquella en funció del suport que calen les activitats econòmiques que tenim, no? I en mobilitat, tren, tren, tren i tren, punt. Mantenir i millorar el que tenim d'infraestructures, però propostes concretes en el tren. En el dia 3, nosaltres, d'aquests quatre eixos bàsics, donarem més detall. Estem treballant els documents, però bàsicament direm, molt bé, tren, tren, i això què vol dir? Doncs, bueno, explicarem què vol dir això i quina és la nostra proposta.
Doncs, si et sembla, quedem passat aquesta jornada del dia 3 o la del 17 i ens concretes aquestes propostes, com es quantifica aquest tren, tren i tren.
Molt bé, moltes gràcies.
Insistim als oients, si voleu participar en aquestes dues jornades de debat que convoca Pro Vegueria Penedès, el 3 i el 17 de novembre, només cal que envieu un correu a info@vegueriapropia.org. Anirem seguint aquest debat. Moltes gràcies, Fèlix Simón, president de Pro Vegueria Penedès. Fins aviat.
A vosaltres, moltes gràcies.
Penedès en xarxa.
Passaria tres vides pensant en ciutats de les quals fugiria saltant pels terrats en la manera més digna de robar un llençol que em servís com a tal o com a eina de vol. Ben mirat, avui sóc viatger de la línia més corba del fum del cafè, d'una idea que es clava quan no penso en res. Ben mirat, si t'he de ser sincer, navegant a derives m'ho passo prou bé a la classe turista d'un cel estranger. Ara que no tinc paraules, ara que s'esborra el temps, ara que visc a la lluna i no sé ben bé per què, pagaria tres vides comptant els detalls, petits com les gotes que ens fan de mirall. Cada peça perduda d'un lloc incomplet, les virtuts de la llana quan sé que tens fred. Ben mirat, estic la mar de bé, l'intangible és l'única forma que sé, jo que visc en un astre i no penso en res. Ben mirat, si m'he de ser sincer, navegant a derives m'ho passo prou bé, la classe turista d'un cel estranger. Ara que no tinc paraules, ara que s'esborra el temps,
són 2:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us parla Laia Paretes. Comencem explicant-vos que la Mancomunitat Penedès-Garraf aprova un pressupost de 39 milions d'euros per a l'any 2021. El pressupost de l'any vinent contempla una bateria de noves importants inversions, així com una proposta per a l'ampliació de la cartera de serveis incorporant nous municipis del territori de la Mancomunitat. L'aprovació del pressupost és una eina fonamental perquè la Mancomunitat continuï prestant i desenvolupant serveis essencials en el funcionament del territori, com el sanejament, la gestió de residus, el laboratori o el centre d'acollida d'animals domèstics, i que en els moments crítics com l'actual prenen un protagonisme rellevant. Així mateix, més que mai, també es posa en valor durant aquesta pandèmia la tasca realitzada per d'altres serveis que desenvolupa la Mancomunitat, com l'educació ambiental, la promoció de l'emprenedoria en el servei d'iniciatives econòmiques o la prevenció de drogodependències en la població. S'ha detectat un brot de Covid-19 a l'Hospital Sant Camil que afecta pacients i sanitaris. El Consorci Sanitari al Penedès i Garraf informa de la detecció d'un brot de Covid-19 entre professionals i pacients ingressats a l'Hospital Sant Camil a Sant Pere de Ribes. Segons el comunicat, des del moment en què es va conèixer el primer cas, s'ha actuat amb rapidesa realitzant PCR a tots els professionals assistencials i pacients, començant per les zones on s'han detectat els primers casos amb l'objectiu de conèixer l'origen i la magnitud i poder emprendre mesures de contingència. De moment s'han detectat 12 casos positius entre els dos col·lectius, tots han estat aïllats per tal de tallar la cadena de transmissió. A part dels tests, el Consorci Sanitari ha pres diverses mesures per tal de garantir la seguretat dels professionals, pacients i familiars. S'ha desprogramat alguna activitat quirúrgica no urgent a l'Hospital Sant Camil. Segons com evolucioni la situació, es prendran altres mesures al respecte. Preocupació a l'Arboç pel fort augment de contagis de coronavirus dels últims dies. L'Arboç és actualment un dels municipis amb més risc de rebrot de coronavirus, més elevat de fet de tot Catalunya. El fort augment de positius detectats l'última setmana situa el risc de rebrot en els 1.183 punts, el més elevat amb diferència del Baix Penedès. Segons el consistori, en els 7 últims dies s'han detectat 34 nous positius per prova PCR, 7 dels quals han tingut lloc a l'Escola Sant Julià, cosa que ha obligat a confinar dos grups i un total de 38 persones entre alumnes i docents. En aquest context, des de l'Ajuntament de l'Arboç s'han mostrat molt preocupats i han fet una crida a la responsabilitat a la població i a seguir les indicacions de les autoritats sanitàries, demanant que es minimitzi el contacte social i no es facin festes ni trobades familiars ni encara menys amb amics. També recorden que l'ús de la mascareta és obligatori i que se sancionarà a qui no la dugui correctament posada. I l'Ateneu Mugenc edita el conte La família Panellet i la caixa màgica, elaborat pels alumnes de l'escola Circell. Divendres de la setmana que ve, 30 d'octubre, es podrà adquirir el conte La família Panellet i la caixa màgica en una parada que s'instal·larà davant de l'escola. Editat per l'Ateneu Mugenc, el conte ha estat escrit pels alumnes que feien el curs passat 5è i 6è a l'escola Circell de Moja, mentre que les il·lustracions són obra dels alumnes de P3 a 4. El projecte ja estava enllestit perquè el conte pogués posar-se a la venda durant Sant Jordi, però el confinament va obligar a ajornar l'estrena fins a aquesta castanyada. La tria de la data no és casual i és que el conte ens explica la història de la família Panellet, sorgida a l'escola Circell, com a personatges que ambienten la castanyada al centre i que han acabat sent uns capgrossos amb el seu propi relat. El conte es posa a la venda al mòdic preu de 4 euros. El 75% dels ingressos es dedicaran a l'activitat de cloenda del curs i d'etapa de l'escola dels alumnes de 6è de primària.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Són 7 els minuts que passen de 11:15 del matí i comencem la nostra tertúlia setmanal amb la gent gran, que avui passa per comentar les noves restriccions que van entrar en vigor divendres passat i que tenen, en principi, una vigència de 15 dies. Restriccions que, mica a mica, es van ampliant i que el govern no descarta perllongar en el temps si el risc de rebrot per la Covid-19 no disminueix. Comencem presentant els tertulians d'aquesta setmana. Anem primer fins als estudis de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia, Eli, qui t'acompanya?
Molt bon dia, Sílvia. Doncs la que ens acompanya aquí als estudis de la ràdio és la Pepita Miralles. Pepita, molt bon dia, què tal, com estem?
Oh, hola, bon dia. Doncs pues molt bé, de moment anem endavant.
Aguantant aquestes noves restriccions,
sí,
eh?
Sí, aguantant-les, sí, sí, que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Com portes aquestes restriccions? Bueno, no sé si ho estàs notant gaire.
Bueno, bé, perquè com que som del casal municipal, que anem allí, i llavors es va anul·lar totes les activitats, som del club de lectura i també ho han anul·lat, en fi, que tot el que és del casal, tot ho han anul·lat, i bueno, ja anem fent. Vale.
Sumem una veu més, si us sembla, Eli, Pepita, anem ara fins a Canal 20, Armand Beneito, bon dia.
Bon dia, doncs tenim com és costum el Josep aquí amb nosaltres. Josep, bon dia.
Bon dia.
Bé, com ho veus tu? I a part, avui diuen que pot ser que decideixin que hi hagi un toc de queda i com a França, doncs, no sé, segurament des de les 10 de la nit fins a les 7 del matí potser no podrà haver ningú al carrer.
Sí.
Com ho veus, això?
Jo ho trobo bé. Ho trobo, potser et diré que em trobo més efectiu fer un toc de queda, sobretot des de les 10 de la nit fins a les 6 del matí. Jo ho trobaria molt bé, sobretot per aquesta gent que surt els dissabtes i sobretot els dissabtes, divendres i dissabtes, que ja comencen el divendres, i jo crec que aquest seria el millor sistema. Perquè, primer de tot, així la gent no aniria pel carrer, perquè també és una desgràcia que els pobres restaurants i bars els hi tanquin. Ja és per acabar-los de rematar. Jo, la veritat, que considero que això és una de les coses que no... Si tenen unes taules a fora, no estan dient que la gent que estem a fora no és més fàcil de no infectar-nos. Pues escolta, els restaurants i bars a fora del carrer, allà podrien servir-ho tranquil·lament. Fins ara ho estaven fent. Jo, la veritat és que a vegades potser em sembla que ens passem. Una cosa és aquesta que acabes de dir, això sí, lo del toc de queda, trobo que és el millor sistema.
Ara en parlarem més. Josep, si et sembla, sumem un parell de veus més en aquesta ocasió, Domenys Ràdio. Bon dia, Lourdes, qui tens amb tu?
Molt bon dia, Sílvia. Doncs tenim a la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Què en penseu d'aquestes restriccions que s'han posat en marxa justament el divendres?
Bueno, el del toc de queda a mi també em sembla bé, perquè quan més s'ajunta la gent sense protecció, mascaretes ni res, és a aquestes hores. I llavors, doncs em sembla bé, aviam si per aquí pot venir alguna millora.
I no, a mi també el toc de queda em sembla bé, el que passa que amb la gent de la nostra edat no ens afecta massa. I clar, jo el que no trobo gens bé ni correcte és que el que han fet amb les perruqueries i les esteticiens... o els fisios potser encara poden actuar, però perruqueria sí, estètica no. Vull dir, trobo una cosa, una bestiesa, la veritat, perquè tant contacte o de tanta distància hi ha amb una perruquera com amb una esteticient. Llavors, vull dir, no entenc ben bé aquesta regla. I lo dels bars i restaurants, doncs també és el que deia el Josep, si es pot fer al carrer, doncs perfecte. I ho fèiem fins ara, també ho podíem fer, perquè vull dir, nosaltres anem a lo caminar cap a Coma-ruga, no? I allà està tot tancat, tot, terrasses, bars, vull dir, fa trist.
Bueno, a tot arreu està tancat tot.
Sí.
Sí, a tot arreu. El que passa que la joventut, pues, ells posen els botellons, pues, és quan les coses no van bé, perquè es posen a llin sigue o fan festes pel seu compte, els escampats que ells busquen, i llavors pues, allí va de tot.
Ara, i no algun només... puesto tancat també.
Sí, i no sobre, només a la nit, perquè escolteu, el diumenge passat, al Montseny, era una passada de la gent que hi havia pel Montseny, eh? No es podia ni passar, deien, que si us havia de venir una ambulància no hauria pogut passar dels cotxes com estaven aparcats, m'enteneu?
Compte.
I llavors a un parc de Barcelona, que també ho vaig veure, que van tancar les taules que hi havia allí, la gent es portava les tauletes i les seues cadires i el menjar. I això tampoc estava prohibit.
Jo també he vist, he vist una foto de la plaça Catalunya que la gent menjava allà fora.
Pues sí,
o sigui, diari va sortir, eh? Vull dir que la gent es portaven al menjar i menjaven pues, allà a la plaça Catalunya.
I hem de ser conscients, hem de ser conscients de totes aquestes coses.
Però escolteu,
és que si
cosa.
Les diuen és per alguna cosa, eh? Sí, és per respectar-les.
Hi ha un problema, eh? Hi ha gent que viu en unes cases, en uns pisos molt petits.
Ah, val, petits.
És que, esclar, sí, és que nosaltres estem en un altre món, eh? I esclar,
sí,
a veure, jo entenc...
Que sí, tens raó.
Gràcies a Déu, almenys, una cosa o altra.
Bueno, almenys tenim alguna cosa bona.
Algú hem de tenir.
Clar. És que esclar, vull dir...
Treure la canalla és bo, treure la canalla i tot això, i jugar i tot això, però...
Jo ja entenc que és fotut que la gent vagi... Però abans nosaltres ens n'anàvem també al camp. Ja ho entenc que això no està ben fet, però és que el nois... Què tenen de fer
Al camp s'hi pot anar per un coneixement, també, eh?
Sí, però això, clar, això del coneixement... Hi ha molta gent jove, no? A vegades més la gent de mitjana edat. Els de mitjana
edat. Sí, que no en tenen de coneixement,
tampoc. Que no en tenen, que no en tenen. Però, esclar, a veure, vivint en un pis petit, doncs és la manera de sortir, perquè com es fa tot això? És
que, esclar, jo també trobo que això afecta més potser a les capitals que als poblets.
No, als poblets. Clar,
aviam, aquí a Sant Jaume són poca gent. Llavors, pensa que si vas a caminar pots anar tranquil·lament sense mascareta perquè camina sol.
Sí, no trobes a ningú.
Vull dir, no troba gent. El que passa és que vull dir, clar, en una capital això és terrible.
Hombre,
vull dir, hi havia ara mateix, jo he llegit el diari aquest matí i pensa que hi ha cues per anar a comprar el pa, cues per anar a comprar roba, cues per anar a buscar, són cues. I la gent, en pilats no, però per allà i per allà, saps? Vull dir que no és allò de dir, guarden unes distàncies les que toquen.
Es van cansant d'estar lladrets i sense donar-se compte...
Però els metges ahir van parlar, si no s'hi vau sentir, el del Vall d'Hebron i el del Clínic i del Mar, i ho van dir-ho. Que està molt malament, que tenen un 80% de les
llocs ocupades, estan,
sí,
greu,
80%,
sí,
i que s'ha de tindre coneixement. Doncs és aquí el que hem de pensar tothom, m'entens? No per nosaltres, sinó també pels altres, per tots.
Pels altres.
Per tots.
És que, clar, és que ens hi juguem molt, no és allò de dir... És que ens hi juguem molt, i llavors hem de tenir consideració amb nosaltres i amb els altres.
Però la gent té de sortir i prendre la fresca, prendre l'aire... Perquè és que quedar-se a dins de casa, això tampoc
no
és bo.
No, dins de casa no.
És horrorós.
No, sortir sí, però sortir amb les distàncies
però coneixement,
i en tot
exactament, amb totes les precaucions.
Sí, nosaltres al casal municipal d'aquí pues, l'han tancat ja, i totes les activitats que es feien s'han anul·lat.
Sí, aquí també. Aquí ja s'han anul·lat des del començament.
Des del març ja ho van...
Aquí no, aquí van tornar a fer les coses i van tornar a fer... la gimnàsia, però en poca gent, moltíssima, en poqueta gent, però ara ja ho han anul·lat.
Però doncs aquí ni això, aquí Sant Jaume ni això.
Aquí es va anul·lar ja al principi a març i no s'ha obert res. La ràdio, què podem venir fa 3 setmanes?
Doncs ja va bé.
No, més, res.
La gent que ens escolti, oi? Que tinguin, que pensi en fer les coses ben fetes i coneixement per a tots. I
tant
que sí. Això és una cosa que mos ha vengut molt nova i no en sabíem res de tot això, ni en sabem per això.
I el problema és que no sabem quan marxarà, ni quan estarà.
Ni els de dalt tampoc no ho saben.
No, ningú ho sap.
Si ho saben, ens ho diuen, també.
Això mateix.
Això també.
Quan parlen, són ells mateixos, a vegades s'estan contradient.
Contradient, sí.
Això,
o sigui, un
això.
Diu una cosa, l'altre en diu una altra, llavors perquè tu penses...
Et donen
un
mal exemple, Donen un mal exemple.
Sí, perquè no
es coordinen, No es coordinen.
Jo penso que no.
No, és falta de coordinació, és veritat.
I de saber.
També.
Perquè, vull dir, amb els que saben, poder no els hi pregunten. O no els hi deixen dir. Vull dir, no sé exactament com funciona això.
Però hem de pensar també amb els metges i amb les infermeres i els auxiliars i tot,
les persones
de la neteja dels hospitals.
Com ho estan passant,
malament.
És que només que per això ja val la pena d'esforçar-se al màxim, pobrets.
perquè ells mateixos després han d'anar a casa seva i tenen la seva família, els seus
exacte.
Fills.
Exacte.
Això et passa a tu, no, Pepita? La, la teva família no són metges?
No, els meus no.
Ah, no? Em pensava que...
No, són, a... no, són no. Els de la...
Ah, vale, vale.
Ai, ara em surt el nom.
Vale, a casa que tenim que infermeres.
Ah, bé.
Properes, tenim infermeres properes.
Vull dir, però infermeres la, també, o sigui... també tenen molta feina.
Oh,
no?
Sí.
Les sí, tant, sí, les infermeres, tant, aquella noia, vull dir, és, bueno, és la germana del marit de la meva filla i sí. Treballa al Pius de Valls. I aquesta noia, vull dir, ho explica, vull dir que estan agobiats.
Agobiats,
sí, sí, dir, jo tinc dos nebots, nebot i neboda, que treballen a l'hospital. I també van ofegats, ofegats, sí. Ofegats, perquè és horrorós.
Sí,
és
horrorós. Pobre, està
ja comença la gent als passadissos, eh?
Sí,
ja
està comentant
els passadissos.
I tot, sí, i tant.
El problema és la Covid, no? És molt important la Covid, però després tenim el que és les malalties entre mitges, com pot ser el càncer.
No, que aquestes segueixen també.
Ah, clar, i ara... com ho solucionem, això? Jo mateix em passa
ara hem dit...
que no, ja no hi vaig res aquí al cap perquè
sí,
és,
cap,
que ja. És complicat primer perquè t'atenguin. Si no, t'he de ser per sí. Telèfon. Això no, és un...
Oh, tant. Telèfon, és que no, nosaltres no s'hi deixen anar, eh? No. Sí, i m'hi has de trucar. Primer llavors, quan truques, et fan explicar què vols.
Bueno,
quan es dic què vols, sí. Llavors diuen, bueno, el doctor ja la trucarà.
Ja la trucarà. No?
Sí. I esperen, aviam
jo
si truquen.
Jo vaig anar ahir la tarda al cap per demanar per fer la vacuna de la grip. Per que em donessin hora, i vaig anar allí i me van donar hora ja també per a la vacuna, saps?
Però quan? Quin dia? I
ahir vaig anar jo, sí, me la donaran però... el dimarts de la setmana que ve.
Però encara, perquè saps? Sentim dir que sí, moltes fins al novembre, eh? Vull dir que...
No, a mi el dimarts del meu marit, la setmana que ve, el dimarts, saps? Mm. I ara pues, estan punxant a dos llocs, al CAP i aquí, en estem aquí a la ràdio, a baix, també hi ha un lloc gran i també fan les vacunes aquí baix, també. I els metges estan una mica assustats en el sentit de que no es barregi, no vingui tot alhora la grip normal i el Covid, saps?
Sí, sí, que estan espantats, sí.
Estan una mica espantats en aquest sentit, saps?
Aviam, jo soc poc de vacunes. Vull dir, tots us les poseu?
Jo sí, jo fa molts anys, molts.
Jo no.
Mai m'ha fet reacció de res dolenta.
Jo no me l'he posada mai. Però, vull dir, la meva mare, el cel sigui, pobreta, quan bueno, era a casa encara i tal, la metgessa, sí, te l'has de posar, perquè no sé què, es va posar la vacuna aquella i va passar un hivern dels més dolents, de la seva vida.
Per això me la vaig deixar de posar jo.
Vull dir que perquè jo me la posava,
que és factor de risc, que te la posis, bueno, me la posava, i resulta que passava uns hiverns que déu-n'hi-do.
Sí, sí.
I llavors una vegada vaig dir, pues ara no me la poso, aviam què passa. I escolta, m'estupendament bé, eh? Sí, i la meva filla que té és asmàtica, les dues primeres vegades que li vam posar la vacuna vam haver de tornar corrents com a boges, però només sortir una mica de res del carrer, no vam arribar ni al cotxe. Vam haver de tornar a entrar corrents perquè s'ofegava. Se la va deixar de posar i no s'ha tornat a ofegar més. Li ha anat rematint, i ara
no sé.
Home, ha de tenir cura perquè té al·lèrgia als àcars de la pols. I llavors, pues, clar, tocar a terra i segons què, que aixequi pos, pues, de seguida s'ha d'anar a dutxar, es va dir la cara i el que sigui, no? Però ja no s'ha tornat a ofegar, ja fa bastant temps que no
s'ofega. Jo quan tenia 60 anys, perquè ja en tinc 70, la doctora també em va dir, Eulàlia, t'has de vacunar, que total i que qual, oi, miri, doctora, i això de les vacunes, dic que es vacuna vostè. No, diu, jo no. Dic, doncs, jo tampoc.
Sí, bueno, això ens passa a tots, eh? Però crec que no podem dir aquestes coses, eh? No podem dir-ho perquè, a veure, els metges estan recomanant, sobretot els epidemiòlegs...
I també hi ha naturaleses, cada naturalesa sí, deu reaccionar sí. Segons
però
com.
No podem dir-ho, això, eh?
Ens la posem i no ens ha passat mai res.
Políticament no és correcte, eh? Perquè, bueno. Clar, estan recomanant...
I els polítics que s'aclarin ells també.
Sí, també.
Això per començar.
En això del Covid, que s'aclarin també una mica, de les restriccions i tot el que fan.
Bueno, perquè és que aquestes restriccions se les tenen de fer, però jo entès, clar...
Sí, no, és normal, eh?
Fan malbé a molts negocis, molta gent plegarà.
Oh, i tant.
Plegarà, perquè...
És que no podran... No els hi donen.
No sé si ens sortiran.
Perquè els hi fan pagar autònoms igual. Han de pagar el lloguer igual. Ara diuen que si el lloguer
baix
un 50%, si es veuen obligats a tancar l'establiment.
Però
han de pagar, també.
Sí, però saps què passa? Que molts que són els amos d'aquestes tendes, els que ells paguen el lloguer i són els amos uns altres, si són uns amos normals, que no són d'estos grans, diguéssim, que hi ha, estos també diuen, bueno, i a mi qui em paga el lloguer també, m'entens?
Sí, bueno, això... Sí, no, clar, tothom es queixa.
Sí, no, n'hi ha per tothom, n'hi ha per tothom, sí.
Sí, no els altres que són, al millor tenen tot un munt de botigues llogades i tot això.
Però té una explicació, també.
Els petits.
Té una explicació, perquè si tanca el negoci, no cobraràs ni aquell ni l'altre.
No.
M'entens? El que té un lloguer que sigui d'un d'això, si pot baixar una mica, perquè si no, molts comerciants tancaran. Llavors, aquell senyor que té lloguer, encara ni menys, no cobraran ni res.
Però ara mateix, no sé si han dit que s'han plegat 7.000 o no sé quantes empreses d'aquestes petites, de botigues petites.
La gent no pot mantenir.
És que no es pot resistir, això.
Clar. Però la salut, claro, la salut...
La salut és el primer.
És el primer.
Sí, però, clar, i si tenien dependents, imagina't, vull dir, els dependents...
Doncs clar, aquí està.
El que passa és que s'hauria de trobar, que suposo que és molt difícil, una miqueta de dir, bueno, clar, la salut és el primer, si falla la salut, falla tot, però que l'altre no es ressenteixi tant, que es ressenteixi una miqueta menys.
Una miqueta menys.
Perquè, clar, si es van tancant negocis, això serà horrorós. Clar, la gent ha de menjar.
Que el que té un lloguer, si almenys li diuen, escolta, sí, però també repercutirà, suposo, que també a l'hora de la declaració també alguna cosa rebaixaran, perquè si no té tants ingressos, tindrà a pagar menys. Sí. I almenys seguiran pagant, perquè d'altra manera, si tanquen el negoci, ja no cobra res.
Ja no, exactament.
Bueno, però ja dic, jo torno amb els autònoms, perquè jo he estat autònoma tota la vida i sempre dic que els autònoms, per dir-ho mal dit, som d'una altra espècie, perquè vull dir, ja vam tardar molt a tenir seguretat social. Han de pagar sempre. Vull dir que ara han de continuar pagant els autònoms si després volen cobrar, perquè si deixen de pagar
no
automàticament no cobraran. Però és que aquests no tenen ajuda de lo que és de pagar els autònoms, em refereixo, ja no parlo de lloguers, però els autònoms els has de pagar tant sí com sí.
No, això sí, aquest el teniu malament, això. Això ho tenen malament. Sí, suposo que hi ha països que amb això ho tenen molt més solucionat. Llavors els hi treuen
països del
que
nord,
tenen de pagar autònoms. Sí.
Els països del nord,
com ho fan,
per exemple, Suècia i aquests països, l'altre dia va parlar un noi català que té un restaurant a Suècia i deia que ells allí no els han tancat, els restaurants, no els ho han tancat. Però si hi va menys gent i només són un 50% que fan de calaix, diguéssim, això de cobrar, pues el govern els ajuda en tot, m'entens? Però per què? Perquè allà és una altra... És una altra filosofia, allà és diferent. La cultura també és diferent, m'entens?
I deuen ser governs potents.
Sí, els del nord sempre.
Sí, però diners, sempre us diré una cosa, diners en tenen per qual ull s'interessa, Ara mateix el govern espanyol vol comprar no sé quants tancs, Vull dir que diners en tenen quan els hi sembla. Cuidado, quan parlem de diners...
M'acaso, nena, però que no tenim prou tancs amb el Covid que hi ha.
Sí, no,
estava tan atos que ara veuen més tancs.
I després tenen avions que fallen com una escopeta de fira. Escolteu.
No, jo avui he llegit que l'Illa ha comprat vacunes a Oxford.
Sí.
Una quantitat industrial, vull dir que per 15 milions d'espanyols. Jo he pensat, aquesta vacuna d'Oxford no és aquella que va anar malament?
Bueno, que ha anat frenant-se.
Això
és per la salut, per tant, vull dir, això no hi m'hi fico.
Sí, bueno, ja són diners per la salut, perfecte, però no és una vacuna que no estava... comprovada
estan treballant-hi molt amb aquesta vacuna.
Estan treballant, perquè encara no arribarà aquí i està sé
fins
quan.
Fins al gener, gener-febrer.
L'OMS d'Europa ja ha dit que ja estaran les vacunes aquestes preparades, que podran comprar-les els països. Me pareix que va dir que costava 5 euros en 8 cèntims, em pareix.
Sí, no, aquí hi haurà alguns que es faran molt rics. Es faran molt rics.
Sí, i tant. Els laboratoris, les farmacèutiques, sempre les farmacèutiques.
Sempre, aquestes no perden.
Aquestes no perden mai.
Això,
Passa com
és horrible.
Sempre. Sí, els pobres serem més pobres i els rics seran més rics.
I per als altres països estos del tercer món que diuen, que no sé per què
aquests
diuen el tercer món,
també.
Aquest trau cap, per a ells, que els arribarà tot això?
No.
Pues si a ells no els arriba malament, ai, també, m'entens?
Suposo que els també arribaran les escorrialles, els arribarà.
Ah, doncs pues veus, però també malament.
Sí.
No? Perquè llavors aquestes persones, no, si es van d'un lloc a l'altre, ho tornaran
a portar.
A portar. És que s'ha de pensar molt, no sé, els governs han de... Vaja, posar el dia en
clar,
tot,
eh?
Mira, els governs tu els veus i s'estan traient els traps bruts i només sí. Busquen el poder i només queda allà. Mira, a mi m'ha posat molt nerviós a veure'ls.
Bueno,
de veritat, sí.
Millor no sí. Veure les notícies, dona.
De veritat que sí,
jo no me les miro. Ara mateix estan fent una moció de censura amb el Sánchez.
Sí.
I parlava un de Vox. Jo estava a la cuina i el sentia. I pensava... Sí. Què diu aquest home? Sí. Què està dient? Deia els disbarats.
Sí. Bueno, pel meu entendre, aquests venen el seu producte, sí, sí. Home. Aquests són els que venen.
Oh, bueno, però
hi ha gent que se'ls escolta.
Diu.
Bueno, doncs pues pitjor
per ells. Esclar, escolta, són la tercera força al govern, eh?
Però ells ja són els que diuen que això del virus, que això del Covid, que això és una fantasia, que
sí,
no és veritat.
Ja, ja,
que podem anar tothom sense mascaretes i tot.
Però ells també s'han infectat.
Com el boig del Trump i tot, com el Trump i tots estos.
Els que van als hospitals mig morts, sí. Com els sencers? Què? Sí. A veure, que els expliques,
pues
això.
Que vagin ells allí, que vagin ells allí a ajudar la gent esta.
Això.
I veran si és veritat o no és veritat.
Bueno, tot,
no?
Això, corren, ells, tot això és política.
Sembla que no sé en quin cap i cap.
Res. Sí, que és política, pèl,
sí, però no. Bueno, però aquell bon home ho deia i els de l'hemicicle se l'escoltaven mentre ho estava dient, eh?
Sí, claro.
Vull dir, jo pensava...
Senyores i senyor...
Què passa?
Ja ens han tallat la cosa. Ja. Anem apretant el fre.
Ostres, ja estem frenats, ja.
Que arriben les notícies de les 11.
Ja està.
Molt bé.
Ho deixem aquí.
Avui heu frenat de cop, eh? L'Armand sí que en sap. No com a mi, que em trepitgeu i no hi ha manera. Posarem a l'Armand al front de Sargento, què us sembla?
Molt bé, a tothom.
Vinga, Pepita, Conxita, Eulàlia, Josep.
Vale.
Moltes gràcies.
Adéu, bon dia.
Cuideu-vos i fins la setmana que ve.
Adéu-vos. Cuideu-vos. Adéu.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.